19, actualització del règim de dedicació i de retribucions i d'assistències als membres de la corporació i la dotació econòmica dels grups polítics municipals. També l'expedient 1474-2019, resposta al recurs de reposició interposat contra l'acord del ple del 8 de juliol d'aquest 2019, amb registre d'entrada 2019-RE-871, i també expedient 1475-2019 com a resposta al recurs de reposició interposat contra l'acord del ple del 8 de juliol 2019 amb registre d'entrada 2019-ERC-1820. Després de tota aquesta part vindrà la part d'assumptes sobrevinguts i finalment acabarem amb precs i preguntes. Doncs vinga, deixem tot el que correspon ara pendent de que comenci aquesta sessió ordinària d'aquest ple de la corporació. Sound like the preparation. Sound like the cigarette last.
Que en principi era l'única que no tenia decidit avui, que està de vacances, però bueno, en principi ho fem entre els altres. Anem doncs al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, l'extraordinària de 8 de juliol i l'ordinària de 22 de juliol. La de 8 de juliol, el Josep Maria Santiberi va demanar que es modifiqués o que s'aclarís un punt molt concret, que s'ha tornat a revisar l'àudio, i entenem, o entenem no, de fet, el que es transcriu en el document és exactament la mateixa frase o la mateixa descripció que hi ha en l'àudio. Per tant, l'hem deixat exactament igual com era i passaríem a la votació les dues actes. Si hi ha vots a favor. Per tant, queden aprovades. El segon punt de la convocatòria són les qüestions prèvies. Es dona compte dels decrets d'aquests últims dos mesos, que són del 377 al 501, que els teniu en la documentació que s'us ha facilitat. Si n'hi ha algun que vulgueu demanar, doncs ja ho sabeu, estan a la vostra disposició. El punt número 2 són les informacions del tot dia i us passo a llegir una mica les novetats que hi ha hagut aquests dos mesos. Aquest darrer cap de setmana, els guanyadors del primer premi del sorteig Compra Navàs, Maria Àngels i el Josep, han gaudit d'un fantàstic cap de setmana carregat d'activitats gastronòmiques i turístiques a la Vall del Port, a la comarca de l'Urgell. Recordem que aquest primer premi està valorat en 500 euros. En els propers dies us anunciarem un nou sorteig amb el mateix format i amb els mateixos 10 premis. En el marc dels plans d'ocupació de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament ha convocat 3 places de peons per tal de donar suport al servei de brigada, tant en els edificis i instal·lacions de l'Ajuntament com també a la via pública i la resta d'espais públics i jardineria, carrers i parcs, seguint les instruccions del responsable de la brigada d'obres i serveis. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació, que va ser el passat divendres 13 de setembre. El dimarts 10 de setembre, degut al mal temps, es va anul·lar la tradicional marxa de torxes. Com ja es va fer en els darrers anys, l'entrega floral per part d'entitats i partits polítics s'ha recollit igualment i s'ha plantat en jardins del nostre poble. Igualment, el dimecres 11, l'agrupació sardanista va organitzar, com cada any, el passeig Ramon Vall, sardanes amb la cobla Berga Jove, un berenar popular i un concert de música popular. I finalment, el divendres 13, es va fer el canvi d'estelada al Turó del Lledó, organitzat aquest any per l'Ateneu La Feixa, agafant el relleu de l'entitat juvenil La Bòbila. Es va sortir de la plaça de l'Ajuntament a 8:15 del vespre, acompanyats per diverses entitats del poble, com la Colla Gegantera, el grup de Grelleres, i tot seguit es va fer botifarrada i concerts amb la Fera Ferotge i el Mestre Guim. La penya barcelonista de Navàs ha participat en la 14a edició del Torneig Internacional de Penyes del Futbol Club Barcelona, que s'ha celebrat a les instal·lacions del Miniestadi el passat 2-3 d'agost, després de classificar-se en un torneig previ organitzat per la Federació de Penyes del Bages, Berguedà i Cerdanya, on també hi van participar les penyes de Puigcerdà i Avinyó. Els combinats navassencs han mostrat un nivell molt alt, programant-se campions absoluts en la categoria de benjamins al derrotar el combinat de la penya blaugrana de l'Espluga de Francolí per 2-1, i sent l'equip menys golejat amb tot el torneig. Els alevins, per la seva banda, han quedat en quarta posició de 12 participants. Els penyistes de Navàs han pogut gaudir, a part del torneig, d'una visita al Museu del Barça i del Trofeu Joan Gamper, acompanyats de la seva família i membres de l'estaf tècnic. Els membres de la Junta i responsables dels equips, Jordi Deig i Bernat Vidal, valoren l'experiència molt positivament i asseguren que l'any vinent s'hi tornaran a presentar amb les dues categories. Els passats 22 i 27 d'agost vam celebrar la Festa Major del nostre poble amb gran assistència de públic a tots els actes que celebrem. el que celebrem amb satisfacció. Volem agrair des d'aquí l'esforç de totes les persones implicades en la seva preparació i organització, també de totes les entitats que varen participar en les barres del servei de bar i de tots els empleats de serveis municipals que treballen durant aquests dies i la fan possible. Seguint el fil de les festes del nostre poble, aquest cap de setmana els veïns del Mujal han organitzat i participat de la Festa Major del Mujal amb molt bona assistència de públic, sent un acte de retrobament de joves de mujalencs que no resideixen habitualment al nucli amb família i amics. I finalment, recordar-vos que el darrer cap de setmana del mes de setembre es celebra la Festa Major del barri de Cal Miquel, a la que estem tots convidats. Des d'aquí volem agrair i reconèixer l'esforç de la Comissió de Festes i l'Associació de Veïns en l'organització dels diversos actes. El punt 3 és donar compte de la modificació de crèdit, la 1214, que és una modificació de generació de crèdit. Com sabeu, al ser una modificació de crèdit es pot aprovar directament per decret d'alcaldia i s'incorporen dues subvencions, una de 3.000 euros per la compra de llibres per la biblioteca i una altra de 24.000 euros que està destinada a les reformes de la masoveria del Mujal. I l'últim punt de...
Només hi ha un error administratiu, només fer-vos saber que aquí quan diu la resolució d'alcaldia parla de la modificació de crèdit 4/2019, i segons heu parlat la primera línia de dalt és el 06. El correcte és el 6. Sí. Es creia aquest error.
I n'hi ha un altre, que és l'EG número 1. No és la 970, sinó és la 1214. Ho veus, Teresa? Continuació del 06. Bueno, si no, ja m'ho deixo apuntat i llavors...
L'EG general
ha de ser
el 2000.
Que és el 1214. Però bueno, si no...
Què és de què era això? Salvador, reformes de què, aquests 24.000?
Masoveria del Mujal.
La masoveria del Mujal. Continuo, El punt número 4 és un altre expedient de modificació de crèdit, que és el 1456, i com que també són partides del capítol 1, també s'aprova per decret d'alcaldia, i fa referència a la modificació dels sous dels regidors. Refent, com que hi ha hagut un canvi de la situació dels regidors a causa de la baixa del Geni Rovira, les necessitats per cobrir d'aquí a final d'any són 14.000 euros que es cobreixen amb diferents partides del grup 1 que corresponen a la TAC, que encara no està operativa, i a l'arquitecte que està en jubilació. Amb aquest canvi de partida de 14.154 euros, doncs ja queda coberta les necessitats, l'ampliació de necessitats que hi havia per cobrir els sous dels regidors d'aquí fins a final d'any. I entrem ja a la part resolutiva, que comencem amb l'expedient de crèdit 1459, que és la modificació de crèdit número 8, que el Jaume ens la comenta.
Aquesta modificació de crèdit, la número 8, bàsicament és de gestió per poder fer quatre petites coses, sobretot a nivell d'inversions, i les quatre coses que es fan doncs, són en concret una compra de mobiliari, de cadires, d'aquestes que us trobem a les nostres festes, que s'estan canviant les de plàstic blanc per unes més dures, més consistents, i donant una estructura de gàbies que també doncs, va millor per guardar-les i que no se'n perdin tantes, com havia anat passant. Després una altra partida que també s'augmenta doncs, és la de parcs i jardins, on s'hi afegeixen uns 10.000 euros per intentar fer uns canvis de rec que hi ha hagut aquest any, ens han fet que a final dels dos últims mesos falti doncs, diners per poder fer les tasques de manteniment de parcs i jardins. Una altra que hi ha és de mobiliari a nivell esportiu, que està a 9.000 euros, és el Bateco, és la protecció de vista del pavelló blau, ja sabeu que han reformat el pavelló blau, que s'ha posat un nou parquet, també les obres, uns nous seients, i aquest Bateco que es posarà ara mateix substitueix l'anterior, que encara es podia utilitzar, però la voluntat és de tenir un de nou, més gruixut, estem parlant de 120 mm de gruix, amb la voluntat doncs, de que no afecti el parquet. I finalment, l'últim, la publicitat i propaganda, seria una altra bonificació de 5.000 euros que fa referència doncs, a un vídeo de l'àrea de turisme per promocionar el municipi. En total, les bonificacions són de 28.000 euros, aquests 28.000 euros s'estreuen, 9.000 de la partida d'edificis a les construccions a nivell esportiu, que justament és el que va relacionat amb la compra del Bateco, i l'altre, 19.000, s'extreuen de la partida del programa de sobirania alimentària, doncs que hi ha hagut unes recalculacions i no es gastaran tants diners d'aquí a final d'any, és el que es preveu, i s'han destinat doncs, a aquestes altres tasques, que són doncs, el vídeo de turisme, a jardineria i a les cadires. Si hi ha alguna pregunta a fer...
Aquest edifici i construccions, tu quan has dit que es treuen aquests 9.000, de què era? Quina partida era això?
D'esports. D'esports i van a esports, o sigui, aquest edifici de construcció representa, que podria ser doncs, un manteniment doncs, de, potser del camp de futbol o del pavelló, que també s'estan fent, però hem vist que aquí sobraven aquests 9.000 euros que es podien dirigir directament doncs, a la compra del Bateco. Aquest Bateco, també m'he descuidat de dir-ho, que ve subvencionat per la Diputació uns 2.221 euros, aproximadament. A que sí, Carles, que en 2.221, no sí, ho sé. Sí, que abans de final d'any. És la mateixa, és d'esports a esports i s'ha de canviar perquè no és edifici estrictament, sinó que és un tipus de material. Alguna coseta més?
No? Passem a votació. Vots a favor? No. Punt número 2, l'expedient 1472/2019, que és l'actualització del règim de dedicació i retribucions. Bueno, aquest no us llegiré tota la... Bàsicament, vista la situació del Gené Rovira, el Genís es tenia d'incorporar a l'1 de setembre el règim de retribucions, però com que està com a baixa laboral, com a baixa d'IT, això no és possible i, per tant, modifiquem els acords del règim del cartipàs municipal de forma que el que es modifica de l'anterior acord és el número 1 de l'acord primer i el punt número 1, que és que l'alcalde, el senyor Genís Rovira, s'incorporarà al règim de dedicació exclusiva i serà donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social des de la seva reincorporació de la incapacitat temporal. En principi, els altres són exactament el mateix que hi havia en el darrer acord.
Queda ben explicat aquí.
Llegeixo el primer punt dels acords. Primer, acords. Primer, establir que els regidors i regidores que a continuació relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social amb efectes des de les dates assenyalades. Alcalde, senyor Genís Rovira Barat, des de la reincorporació de la incapacitat temporal. Tinent d'alcaldia i regidor delegat de Serveis Municipals de Navàs i Personal, senyor Salvador Rovés, des de l'1 de juliol, que ja és quan es va fer. Regidor delegat de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Joventut i Habitatge, senyor Oriol Montesinos, des de l'1 de juliol del 2019. Llavors ve el detall dels que estan en règim de dedicació parcial, que és exactament el mateix que hi havia abans, la regidora delegada d'Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural, senyora Immaculada Colldeforns, la regidora delegada de Cultura i Turisme, la senyora Anna Rubio Funès, el regidor delegat de Governació i Emergències, senyor Lluís Puig Obradors, la regidora delegada de Festes i Comunicació, Marta Monuments. I llavors es relacionen, perdó, els que ja no surten, els que són els que participen per assistència. L'únic que es modifica és que hi havia un acord que deia que el Genís a l'1 de setembre s'incorporava a dedicació exclusiva. Això no és possible perquè està de baixa laboral i és el que corregim de manera...
Però per mi els acords, el primer, queda molt clar que el Genís Rovira serà donat d'alta des de la seva incorporació com quan torni de la seva incorporació temporal,
sí.
Però en canvi, quan aquí es fa aquest requadre, el requadre general amb el que es diu el nom i el període, el Genís Rovira continua dient des de l'1 de juliol.
Sí, perquè aquests són els d'assistències, Cati. El quart, si t'hi fixes, quart, establir favorable als membres de la corporació que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial amb els efectes que s'indiquen en la relació que segueix per règim d'indemnitzacions. I ara aquí tenim el Genís, des de l'1 de juliol...
El Genís passa a ser d'indemnització des de que està...
Quan el primer acord que vam fer, el Genís estava per indemnitzacions, només que dèiem que a partir de l'1 de setembre passaria a dedicació exclusiva. Posteriorment vam canviar l'ELDA, que estava a dedicació parcial, la vam passar a dedicació... I ara aquí queda tot reflectit. Sí?
Sí, sí.
Correcte.
Aprofito perquè volíem dir al Genís que es recuperi, perquè bueno, podem tenir les desavinences polítiques, però davant de tot és el nostre alcalde i desitjar-li pues, que es recuperi el abans possible.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs, si us sembla, passem a votació.
I abans de passar a votació,
sí.
La impugnació que se'n resol amb l'apartat que venen,
sí.
La contestaré llavors, però també he dit que nosaltres votarem que no a aquest acord perquè el volem impugnar. I explicarem per què.
Aquest d'ara,
sí.
Eh?
Sí.
Vale. Doncs passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. I abstencions no hi ha cap. Anem al punt número 3, que és l'expedient 1474/2019, que és la resposta al recurs de reposició que va presentar el senyor Josep Maria Santiberi en nom del Partit Socialista de Catalunya. Tots el teniu, suposo que ho heu pogut llegir. Jo us faig una petita lectura dels punts més importants i bueno, llavors ja tindrem una mica de debat sobre el tema. Vist que en data 8 de juliol del 2019 es va celebrar un ple extraordinari dedicat a l'aprovació del nou cartipàs municipal, el que es varen presentar d'una banda els decrets d'alcaldia dels quals se n'havia de donar compte i d'una altra les mocions d'alcaldia referides a diversos aspectes organitzatius i retributius que, sotmeses a votació, varen resultar aprovades. Cal recordar que el pressupost municipal conté previsions de despeses que tenen a una planificació anual. Ara bé, durant l'any es poden produir variacions com a conseqüència de noves necessitats, imprevistos, correccions dels càlculs efectuats en el seu moment, davant d'una realitat canviant a la que el pressupost ha d'ajustar-se. El sistema regulat legalment que permet alterar els crèdits aprovats és el de la modificació pressupostària que porta un grau de flexibilitat per tal que l'entitat local pugui adaptar-se a noves situacions. Així com el pressupost municipal no s'ha de veure absolutament rígid, En el mateix sentit, s'ha de dir que la configuració del cartipàs municipal no respon a una concepció tancada i impossible de variar en el temps, si bé les entitats locals han de prendre decisions per afrontar un nou mandat dins del termini dels 30 dies des de la constitució de la nova corporació. La possibilitat de modificar els acords i resolucions s'estén a tot el mandat. Els esdeveniments que han tingut lloc des de finals de juliol per motius diversos han dut a ajustar el règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la corporació amb conseqüències d'ordre organitzatiu i també econòmiques, amb el conseqüent trasllat al pressupost municipal. Ens referim, d'una banda, a la moció d'alcaldia d'actualització d'aquell règim, que respecte a la inicial aprovada pel ple en sessió de 8 de juliol, incorpora, d'una banda, punt segon, la reducció a 4 dels càrrecs electes en règim de dedicació parcial, recollint, per tant, la decisió adoptada en data 22 de juliol pel mateix òrgan, i d'una altra, punts primer i quart, l'ajornament de l'inici de l'exercici de funcions en règim de dedicació exclusiva per part de l'alcalde al moment de la incorporació després de la baixa per incapacitat temporal. Pel que fa a la resta, ratifica allò que es va decidir en data 8 de juliol i amb efectes previstos en propi acord. Pel que fa a l'eficàcia dels actes, l'aplicació amb efectes retroactius d'un acte es regeix pel que disposa el punt 39.3 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Efectes pràctics, la limitació temporal, els efectes retroactius és que s'hagués constituït la corporació, designats l'alcalde, tinents d'alcalde i efectuades les delegacions corresponents. Traslladant el que acabem de dir al cas que ens ocupa, resulta que si es donaven tots els requisits per aplicar la decisió plenària amb efectes de l'1 de juliol, atès que llavors ja es donaven les circumstàncies requerides. En base a tot l'exposat, atesa la valoració dels fets i les consideracions jurídiques efectuades i en ús de les facultats que legalment correspon a l'alcaldia presidència de la corporació, es proposa: primer, desestimar el recurs de reposició formulat pel senyor Josep Maria Santiberi Blanc, regidor adscrit al grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, i segon, notificar l'acord de l'interessat. Alguna cosa a dir?
Sí. Bé, en resposta a aquesta contesta, nosaltres ja he dit que impugnaríem l'acord i aquest acord també l'impugnarem. Contestem. Primer, la llei de base, en el seu article 75.5, diu que la dedicació parcial i exclusiva ho determina el president de la corporació. Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana del 15 de novembre del 2010. I diu: corresponde al presidente y dentro de la consignación presupuestaria determinar qué cargos podrán desempeñar con dedicación exclusiva y parcial y las cuantías de sus retribuciones. Segon, nosaltres vàrem sol·licitar la suspensió de l'acord de les retribucions en base a l'article 117.2 de la llei 39/2015 de l'1 d'octubre i del 47.1 de dita llei. Donat el fet que no s'ha estat resolt dintre del seu temps, nosaltres entenem que la suspensió és automàtica. Tercer, la llei /39/2015 de 1 d'octubre, en el seu article 39.2, efectes retroactius, diu: l'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l'acte o esté supeditada a su notificació, publicació o aprovació superior. 4. El ROF, en el seu article 175, diu que han de ser els informes i propostes de resolució, cosa que aquí no es fa. 5. Que diu la consulta del públic. El públic és un estament que està registrat més de 7.000 ajuntaments i diu: això és perquè segons l'article 57.8 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, Diu, els actes de les administracions públiques subjectes a dret administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin. Segueix. Així doncs, malgrat que l'eficàcia de determinats actes administratius pot quedar demorada quan exigeixi el contingut de l'acte o estigui supeditada a la seva publicació, en el present cas l'eficàcia de l'acte administratiu pel qual s'aprova la dedicació exclusiva parcial de l'alcalde i regidors es produeix des del moment de l'adopció de l'acord i no abans. Per això l'alta de la seguretat social d'aquests càrrecs electes no es pot produir amb efectes retroactius a dies anteriors a l'aprovació de l'acord plenari, sinó que ha de produir a partir del dia de la seva aprovació pel ple, perquè a partir d'aquest moment i no abans el càrrec ho exerceixen amb dedicació exclusiva o parcial. Sisè, els acords previs a l'anunci del BOP tenen d'estar 15 dies d'exposició pública i si no hi ha recursos, llavors quan són definitius. I entrem en vigor, per tant, la modificació de crèdit com aquests acords no són definitius fins que no passi el temps que marca la llei. Dues preguntes. Està fet el document comptable de retenció de crèdit? Si està, volem còpia. S'ha fet els documents comptables A i D o A, D? Si estan fets, també en volem còpia. Ja està. Això és el que teníem de dir i per això que consti en acte.
Bé, com comprendràs, per contestar-te això ja ho farem al ple que ve, si creiem oportú, i en principi portem a votació. Per tant, vots a favor de desestimar el recurs. Vots en contra i abstencions. Això anirem fent. Passem al punt 4, que és l'expedient 1475/2019, resposta al recurs de reposició interposat contra l'acord de ple per la Cati Puig. Igualment aquí faig un petit extracte de la part més important, de fet és semblant a l'anterior. I llegeixo. Atès que els canvis esdevinguts en els darrers dos mesos han comportat l'adopció de mesures que s'han articulat mitjançant una modificació de crèdit ajustada a la realitat imperant i una nova moció sobre el règim de dedicació de retribucions dels càrrecs electes, i pel que fa al marc concret al qual ha de cenyir-se la controvèrsia jurídica el cartipàs municipal, si bé les entitats locals han de prendre decisions per afrontar un nou mandat dins del termini de 30 dies des de la constitució de la nova corporació, la possibilitat de modificar els acords i resolucions s'entén a tot el mandat. Pel que fa a l'eficàcia dels actes, l'aplicació amb efectes retroactius d'un acte administratiu es regeix pel que disposa el punt 39.3 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, tractant-se d'una possibilitat que requereix la presència de tres requisits: que l'acte produeixi efectes favorables a l'interessat, que el supòsit de fet necessari existís en la data en què es retrotau la seva eficàcia i que no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones. Traslladant el que acabem de dir, el cas que ens ocupa, resulta que sí que es donaven tots els requisits per aplicar la decisió plenària amb efectes d'1 de juliol. Respecte a les qüestions plantejades d'ordre econòmic, l'informe de secretaria intervenció incorporat a l'expedient 1146/2019 contempla un càlcul anual de les noves retribucions. La previsió inicial del pressupost 2019, la diferència entre ambdues magnituds, i declara expressament la necessitat d'efectuar una modificació de crèdit per atendre aquella diferència. Tot plegat encaixa amb l'establert a l'article 75.5 de la llei 7/1985 de 2 d'abril de bases del règim local, que conté el mandat imperatiu d'establir el règim de retribucions en els 30 dies següents al de constitució de la nova corporació i de consignar als pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències dintre dels marges legals. En base a tot l'exposat, es proposa desestimar el recurs de reposició formulat per la senyora Cati Puig-Obrador, regidora adscrita al grup municipal de Junts per Navàs. Notificar l'acord a l'interessada. Alguna cosa a dir?
Bueno, nosaltres doncs, acceptem aquest informe jurídic, acceptem les explicacions, tot i que no hi estem d'acord. Nosaltres mantenim que ens sembla que de cara a la població, si se celebra un ple el dia 8 de juliol, les nòmines han de ser a partir del dia 8 de juliol. Pot semblar no sé, una ridiculesa o pot semblar que estem discutint aquí aquests 8 dies, però ens sembla que de cara a la població no és el mateix exercir el càrrec, tot i que hi éreu molt abans i molts dies abans i tot el que vulguis, però les coses històricament, pel que estem veient, no són legalment, o sigui, no passen a ser legalment fins que no han passat totes per ple, tot i que vosaltres en les comissions podeu aprovar moltes coses, vale? Però no són legals ni comencen a comptar fins que no passen per ple. Considerem totes les explicacions que doneu, en formes de les lleis i tot, que és lleig que si fem un ple el dia 8 de juliol vulgueu pretendre aprovar a partir del dia 1. Només.
Quan? Mica per rebatre-ho, tu mateix has dit que comencem a treballar, tot i que considerem nosaltres que és absolutament legal, perquè tal com s'ha argumentat és que és legal, i tu mateix has dit que hem començat a treballar, segurament, no segurament, abans de l'1 de juliol inclús. Per tant,
tot el que vulguis, però no és la... O sigui,
queda
no comença
moralment,
forma,
moralment,
fins que no
està moralment està justificat que cobrem des de l'1 de juliol i jurídicament nosaltres també ens sembla que queda justificat. Bueno,
podem... I ja dic que accepto les lleis, puc acceptar totes les explicacions que heu donat, però jo em sembla que estem discutint aquests 8 dies que hauria quedat bé que haguéssim començat a cobrar a partir del dia 8, que és quan aquí queda aprovat el ple, res més.
Tot i que hem començat a treballar molt abans del dia 1.
Bueno, per això ja entra a part d'agafar el cartipàs, de discutir, de parlar de què es cuida un, què es cuida d'un altre, per això ja hi entra en el procés.
Passem a votació.
Passem.
Vots a favor de la denegació del...
Sí.
Vots en contra? Abstencions? El següent punt de l'ordre del dia és el assumptes sobrevinguts, que tindríem una declaració, si tots hi estem d'acord, perquè aquí hi havia dues possibilitats, el Josep Santiberi aquest, era avui? No, divendres, eh? Divendres em va fer arribar una moció municipal en resposta a la... el deute relatiu a les factures energètiques de les factures vulnerables, que és políticament molt densa i poder tindríem de discutir, i en canvi avui se'ns ha fet arribar una declaració institucional en suport de la llei 24/2015 i en contra del tall de subministrament a les famílies amb deutes, deutes a les factures energètiques, que és molt més escuet, i el fet que sigui una declaració institucional vol dir que tots hi tindríem d'estar d'acord. Per tant, doncs, si us sembla, la llegeixo i la passem a votació. Recentment, Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d'aquest deute abans de l'1 d'octubre. La llei 24/2015, coneguda com a llei de l'habitatge, va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular, una ILP,
impulsada per un grup promotor format per la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015 i gràcies a aquesta llei s'han impedit més de 63.000 talls elèctrics. El gener del 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les Diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar. No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. I per garantir-ho, hem d'utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments socials, el món local i el govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament elèctric que garanteixi una vida digna. Davant d'aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna com els de l'energia i l'habitatge. Per tots aquests motius, el ple d'aquest Ajuntament fa la següent declaració. Primer, instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei. Segon, defensar fermament la llei 24/2015, una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i que és una de les més avançades del món. Tercer, exigir la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015 des de l'any 2015. I quart, instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars no permesos per la llei 24/2015. Doncs si tots hi estem d'acord, passem a votació. Tots a favor. Perfecte. Anem ja a l'últim punt, que és el de precs i preguntes. Jo, si m'ho permeteu, faríem una repassada de les preguntes de l'últim ple i llavors passaríem a les preguntes, als precs i preguntes que es vulguin fer en el ple d'avui. De les últimes, pot ser que alguna... que llavors farem esment a això també. Espero que no me'n descuidés cap, però... la Cati ens va demanar pel tema dels horaris dels regidors, que això quedarà... el Josep Carol ha tornat de vacances avui i això quedarà incorporat a la pàgina del ple municipal on hi haurà les dedicacions i els horaris d'assistència de tots els regidors. El tema de la modificació de crèdit, vas fer una pregunta també sobre la modificació de crèdit dels sous d'equip de govern, que com que veu fer les... ja ha quedat contestat també. Vas preguntar sobre els decibels de la festa major, què es faria... Aquest any s'han fet accions directes, o sigui, s'ha anat a veure el tècnic de l'equip de so dient que moderés els decibels, però de cara a l'any vinent estudiarem a veure de quina forma es pot regular contractualment, per dir-ho d'alguna manera. Vas demanar pel pacte, que està penjat a la web, no sé si ho has pogut comprovar, però... Yes, perquè jo sí que ho he comprovat, i vas fer esment també el tema d'un apartat per la correspondència, que com has pogut comprovar ja està baix. Si no me n'he descuidat cap, i no ens n'hem descuidat cap, eren les que hi havia... I pel que fa el Partit Socialista de Catalunya, veu demanar la relació de Terrassa, de les... terrasses que pagaven taxa, que ja s'us ha arribat, els guals entenc que també. Veu fer esment del conveni col·lectiu, a veure si ja s'havia publicat, i bé, el conveni col·lectiu s'ha presentat a l'Autoritat Laboral Provincial de Barcelona des del 6 de juny, exactament, no, perdona, el 14 de juny, i està passant el control de legalitat. Quan s'hagi acabat, quan hagi passat el control de legalitat, automàticament es publica el BOC. Veu demanar els decrets que també ja s'us han entregat, el tema sous de la legislatura anterior que també s'us ha fet arribar, Josep, sí, I quedava el tema de prioritats dels 4 anys de programa, que això ho tenim pendent, estem redactant el document i tan aviat com el tinguem també el penjarem a la web. Llavors va quedar sobre la taula la moció d'urgència sobre la petició que veu fer d'un espai amb ordinador i impressora, que aquests dies n'hem parlat amb els dos partits de l'oposició per tal de trobar la millor solució per atendre les peticions d'informació i d'accés a la documentació, tal com hem quedat, em sembla que ho hem solucionat, per tant, de moment ho deixaríem en stand-by. Si hi ha alguna altra petició més endavant, doncs ja parlarem. I passem, aviam, fent esment això, sí que us voldria demanar, perquè és clar, jo aquí m'he fet un resum de preguntes, ara me les apuntaré, segurament me'n descuidaré alguna, potser alguna no la interpretaré correctament, el que demaneu. Si ens remetem a l'article 61 del ROM, que de fet vosaltres els porteu escrits igualment, Diu, els precs i preguntes i interpel·lacions s'hauran de presentar a la Secretaria General a l'inici del ple per escrit i signades, i aquestes seran contestades pel president de la corporació o membre corporatiu a qui la presidència encomani la resposta, i la podrà fer en la mateixa sessió o deixar la resposta per la sessió ordinària propera. Llavors sí que us agrairia fer aquest esforç de tenir les preguntes, els precs i preguntes redactats i al començar el ple deixar-los per escrit.
El que passa és que hi ha alguna pregunta que s'afegeix,
sí.
Depèn de com va el ple.
Sí.
Jo puc portar unes quantes preguntes, però a vegades depèn de com va el ple.
Sí, està regulat. Es podran efectuar preguntes verbals que tinguin relació amb temes o incidències deduïts del desenvolupament de la pròpia sessió ordinària, que igualment es poden contestar si en sabem o si tenim la resposta durant el ple o en el següent. Per tant, obrim el torn de precs i preguntes.
Molt bé, començo jo. Bueno, tornant al tema de la Festa Major, sí que ha sigut una Festa Major, bueno, sembla que molt reeixida, que diríem. Ha estat molt bé, jo he participat, he pogut anar amb alguna cosa, poqueta perquè era de vacances, però he pogut comprovar que realment doncs, sí que hi ha hagut bastanta gent. El que sí que m'agradaria dir és de cara a la propera, si en tot el tema aquest, perdoneu que insisteixi, dels decibels, fora possible contractar amb alguna empresa que ho comprovés i que pogués tenir de primera mà, poder tenir un certificat dels decibels amb els quals s'actua a la Festa Major els diferents grups que hi ha. Sobretot que passen unes certes hores de la nit, que és quan molesta més. Perquè també s'ha de tenir en compte que els dies de la Festa Major són bastants, es concentra tot molt aquí, aquesta plaça, i si no aquesta plaça, la plaça del costat, i afecta tota una sèrie de veïns, sempre els mateixos. Per tant, agrairíem a veure si de cara a la propera Festa Major pogués veure això. Llavors també ens agradaria saber si heu fet una valoració de la quantitat de gent que va venir a veure el Doctor Prat, si teniu més o menys uns números de la quantitat de gent que va poder venir i si veu ser conscients de que hi havia poca policia local, que no es va reforçar. En cap moment vam veure vigilància de seguretat privada, a veure com és que es va actuar d'aquesta manera i si sou conscients una mica de com us la jugàveu. En quant al tema de la Festa Major, deixaria aquí. Llavors també m'afegiria el que ha dit ell en quant al Genís, de desitjar-li una pronta recuperació i si podem doncs, tenir l'aliat aquí. I en quant a aquest tema m'agradaria saber si ha modificat alguna cosa aquest sobrevingut que ha passat amb el Genís, en quant als pactes que teniu, que poden estar molt ben posats a la pàgina web, però que penso que el que ha passat una mica tan... bé, una cosa tan inesperada, si ha pogut modificar els pactes que teniu, si està previst que es modifiquin, com queda el tema del Genís, si es preveu una baixa molt llarga, si ens podíeu explicar una mica com està el tema. I llavors ja amb un tema una mica més actual, tot això dels aiguats, si teniu previst fer un repàs dels embornals d'aquí al poble, que estan tots plens de pinassa, el qual si hi ha un xàfec d'aquests d'estiu pot haver-hi bastants problemes. I aquí quedaria les meves preguntes.
Fem i després... Sí, no, no, vulguis. Sí, sí, aneu, fem tot de cop i així ja...
O sigui, si ho he entès bé, els pregs s'haurien de presentar per escrit al principi del ple.
Sí, sí, els que de fet ja els deveu portar rumiats igualment, no? Doncs sí, deixar-ne una còpia i... Ah,
jo no els porto escrits.
Els pregs o les preguntes?
Preguntes. Preguntes. Però els pregs no cal, sí. Però un preg no té resposta, en principi.
Però el pròxim cop ja ho farem.
Ho farem, o si no, ens contesta el propi ple, que és el que diu l'ell.
Sí, sí. Però, bueno, també podem escoltar l'àudio. Si tens el redactat del que es demana, segurament és més fàcil no descuidar-nos de res, ni... però bueno, és igual, sí.
Vale. En resposta a la petició que vam fer del padró de les terrasses, bueno, donar-vos les gràcies per haver-nos-ho facilitat. Hem fet un repàs i trobem a faltar alguns bars i restaurants que no han pagat el 2018 i no han pagat el 2019. La majoria sí que ho han pagat, però crec que no hi són tots. Llavors la pregunta és si heu fet algun apremi, si se'ls ha reclamat amb aquests bars que encara no han pagat, i si no, quin plan teniu per cobrar, perquè estem a la tardor i pagar les terrasses a la tardor és una mica més difícil. Llavors, volia fer algunes propostes fruit de parlar amb els veïns. Són molt concretes i no m'enrotllo gens. Al carrer Pau Casals, que passa per davant del pavelló, que s'arriba a les Malvines, hi ha el camp de bàsquet aquell. Els veïns demanen que s'hi posi una valla, perquè hi ha nens que juguen a pilota i travessen el carrer corrents. I com que és un carrer que fa pujada, els cotxes pugen molt ràpid. Sabeu què vull dir, no?
Sí. Mm-hmm.
Llavors, també relacionat amb la seguretat, la màquina de tren no està ballada i hi ha molts nens enfilats. I no s'enfilen a dintre, sinó que s'enfilen a sobre. Podria ser que algun dia caigués algun. Valoreu si val la pena posar-hi una petita valla o com a mínim un cartell que digui que no s'hi enfilin. I també relacionat amb la seguretat, hi ha uns arbres a l'estació que estan caient. Estan apuntalats de mala manera i no inspiren gaire confiança.
Els dos pins que hi ha.
Sí, aquells pins que estan amb aquella inclinació igual no cauen mai, però hi juguen nens de futbol a sota. Potser li podríeu dir a la tècnica de medi ambient, que és la Susana, que ho valori, potser estan bé. Però bueno, no fa bon efecte veure uns pals allà i unes cintes. Què més? Vale, i per acabar, vam sol·licitar tenir dret a optar a les barres de la Festa Major. No sé si ho recordeu.
Sí, sí.
La regidora, l'Anna Manovens, ens va respondre molt bé...
Marta,
sí. Ens va respondre molt bé i concretament ens va dir que les, segons les bases de les barres, sí, només poden participar les entitats sense ànim de lucre. I que el Departament de Justícia de la Generalitat diu que queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, religioses, esportives i empresarials. Al sentir-ho de polítiques, vam dir, bueno, pues vale, si ho diu la llei, però llavors quan ens ho hem mirat bé, hem vist que també queden excloses les esportives. Si s'exclouen a les esportives no hi haurà barres. Us ho diem perquè no volem que s'excloguin a les entitats esportives. De fet, ho veiem bé. El que demanem és que no s'excloguin a les entitats polítiques, perquè avui nosaltres estem a l'oposició, però algun dia estareu vosaltres. I no tenim ingressos als partits, o tenim ingressos molt petits, amb el qual doncs, no està de més poder optar a participar a les barres. Gràcies.
Comencem per les últimes. I... Bueno, aquesta ens ho mirarem bé i en tot cas el proper ple també acabem de contextualitzar-ho i veure què, com ho hem d'encarar. Pel que fa als arbres de l'estació, jo vaig parlar això ja amb la tècnica i em va comentar que aquests arbres són dels tipus d'arbres que són els pins que hi ha a la costa, que per tant són, van torts, i que no hi havia, em va assegurar que no hi havia problema amb què... A mi em fa una mica de fresa, també, veure'ls tan tombats, però em va dir que no hi havia problema. El tema de la màquina de tren, nosaltres n'hem començat a parlar també, de què valdria la pena senyalitzar-ho d'alguna forma. Això també ja us ho agraïm que ens ho recordeu. I la valla d'allà dalt, doncs, bueno, ho tindrem en compte. En algun altre lloc hi ha també, sempre que hi ha sortides així directes d'una porta, hi ha algun altre que també ens n'ha demanat. Pel que fa el padró de les terrasses, això és un tema que ara amb les ordenances que començarem a treballar aquest mes, buscarem una solució de que ells no tinguin, tal com està fet ara, ells han de venir a fer cada any la petició de la terrassa. I a partir de l'any que ve el que volem mirar és que si a la terrassa està muntada ja surti la taxa directament de l'Ajuntament sense que ells tinguin de venir a fer la petició. Això com a canvi de sistema, però a partir de... hem de veure com, què fem amb aquests que queden pendents. Això ho passarem i al pròxim ple us donem resposta més concreta. Passant ja a les de la Cati, pel que fa a la neteja d'empornals, de les tres persones que entren a la de peons de brigada, amb la convocatòria que he fet, que he dit que hem anunciat a les informacions de l'alcaldia, d'aquestes tres persones, una o dues aniran destinades a fer una neteja d'empornals. Perquè pel que fa al tema del genís, nosaltres aquesta setmana tenim el compromís de... Fins ara no sabíem quina... fins a quin punt o quin recorregut tenia. Ara veiem que es va allargant, per tant aquesta setmana ja portem, n'hem començat a parlar ja fa dues setmanes i aquesta setmana hem de decidir a veure què fem. En principi no suposo, no, entenem que no comportarà una modificació del pacte, l'únic que podria comportar seria girar el període, això ho estem estudiant i ja us dic, suposo que aquesta setmana tindrem una proposta i decidirem a veure què fem. Això quan ho tinguem clar, doncs ja, bueno, ja ho farem públic i ja ho farem extensiu. Pel tema de seguretat a la festa major, hi havia.
Per la festa major hi havia l'operatiu dels municipals que estaven tots a disposició, no n'hi havia cap de vacances, per tant disposàvem de tots els torns dels municipals que es treballaven. Dos per torn i algun torn tres. Hi havia, si no recordo malament, 8 agents de seguretat privada que només estaven a dins la plaça. 7 o 8? No, em sembla que eren 8. Hi havia protecció civil que també van estar operatius. Es va demanar reforç als Mossos, que ens van concedir, si no recordo malament, 2 patrulles de reforç, però que finalment no van venir. Com que tenim les patrulles encallades als jutjats i fent feines que no serveixen per res, llavors no tenim... Sí, fent imaginàries als jutjats, llavors no tenim patrulles pels pobles quan hi han festes. La valoració de la quantitat de gent no, jo no la vaig fer ni l'he demanat als municipals, hi va haver molta gent. I el primer que han fet després de la festa major ha sigut fer una revisió amb els municipals de com havia anat, de què es tenia de millorar, i perquè de cara a l'any que ve, veient que està agafant un volum de gent important, doncs val la pena, serà un dels punts prioritaris per evitar o minimitzar, evitar és difícil, però sí minimitzar els incidents. I clar, un dels problemes és que no es disposa absolutament de cap mosso. Es demanen, et diuen que te'ls concedeixen i a l'hora de la veritat...
Municipals, com m'has dit que hi havia?
Municipals...
Policia local, que hi havia?
2 del matí, 2 de la tarda i 3 de la nit.
Exacte. I el cap de... I clar, llavors el cap de setmana eren 3 i 3.
Diumenge vespre, n'hi havia 3.
Diumenge vespre, 3.
3 torns. Dintre de les possibilitats que tenim el cos de la policia municipal, que també està com a escat, doncs vam intentar reforçar-ho al màxim, no vam poder més perquè no hi ha més efectius.
N'hi ha 2 de baixa. I amb això, bueno, déu-n'hi-do. Van tenir feina, segons sí, quines hores, però... I pel que fa al tema dels decibels, això ho hem de treballar. Som conscients que ho hem de treballar i veure quines possibilitats tenim de gestionar-ho amb els grups que venen. Però també és un dels punts, tant aquest com l'anterior, que tenim per treballar per l'any que ve. Res més? Doncs, si no hi ha res més, donem per acabat el ple i obrim, com que és un ple ordinari, obrim torn de preguntes al públic. Si la Teresa vol, ja pot marxar. I si hi ha alguna pregunta al públic...
Som
conscients.
Sí, i dels que eren van treballar bastant. Sí,
no,
també.
Els vaig veure
actuar, eh? Actuar. Passa que clar, arriba un moment que, com ha dit la Cati, molta gent, la gent a aquelles hores de la nit també va com va, que dic jo, i llavors, clar, que vinguessin 4 cotxes de Mossos d'Esquadra, tampoc es pararia.
Hi va haver un incident que va ser fora de la plaça. Incident de caràcter reservat o per classificar-ho a nivell mèdic.
Sí,
sí, sí. Però va ser, clar, va ser fora de la plaça.
I de no voler hi haver una denúncia, no?
Sí, però això ja no ens compete a nosaltres, sinó que és per part de l'afectat que ha de fer. Nosaltres vam donar tota l'atenció possible i pel que es va necessitar, i a partir d'aquí això segueix el seu curs. Doncs si no hi ha res més,
Aixequem la sessió.